aquella glaçada de ple hivern que no es pot aguantar. Doncs per això jo i t'ho recomano a tu, confio en el manteniment de la meva caldera a Rothschild. I és el mateix que has de fer tu. I ara, espunta-t'ho això, un 15% de descompte si contractes a rothschild.com a través de la internet. rothschild.com. Amb Rothschild, escolta'm, Marta, problemes els justos, escolta'm.
Obrim línies amb els serveis informatius. Ja tenim preparat el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
El Dani Aguilar amb els esports. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a... En fi, a entrar en matèria. Què ens expliqueu a aquesta hora?
Doncs mira que la Comissió Europea dona suport a la decisió del Tribunal Constitucional d'ahir, però demana a l'Estat espanyol que es posi les piles. Brussel·les assegura que les reformes rellevants al sistema judicial necessiten consultar-se prèviament abans de tramitar-se, tal com marquen els estàndards europeus. Explica que les consultes s'han de fer a totes les parts implicades, des dels òrgans dels jutges, als fiscals i fins i tot en ocasions a la Comissió de Venècia del Consell d'Europa. Tot i això, Brussel·les es mostra, com dèiem, molt prudent davant la crisi institucional que es viu a l'Estat espanyol i demana a tots els actors que hi ha implicats que compleixin amb les normes. És el que ha expressat el portaveu de la Comissió de Justícia, Christian Wigan, als mitjans de comunicació. La comissió diu que segueixen molt atentament la situació a Espanya i, tot i que formalment no s'ha volgut mullar massa, fonts comunitàries destaquen la importància de no accelerar reformes en l'àmbit judicial sense garanties, cosa que ja ha passat, diuen, a països com Romania o Polònia. Una crítica, per tant, al govern de Pedro Sánchez. A tot això, des de Catalunya, la CUP acusa tant el PP com el PSOE d'haver pervertit el Tribunal Constitucional. Els anticapitalistes asseguren que l'única manera de treure els jutges de la política és amb la independència de Catalunya. Anem al Parlament, Adrià Santasusagna.
El diputat Xavier Pellicer declara que la intromissió del TC no és cosa d'ara, sinó que ha passat sempre.
La utilització del poder judicial per impedir l'obertura de nous marcs democratitzadors és i ha estat una constant no només del PP, sinó també del PSOE. Més enllà d'aquestes disputes que veiem aquesta setmana, s'alineen amb el Tribunal Constitucional per protegir la unitat d'Espanya. I el Tribunal Constitucional és conservador per definició.
La CUP també ha parlat sobre pressupostos, assegurant que hi ha un pacte entre el govern i els comuns per fer un canvi de cromos, aprovar els pressupostos de la Generalitat a canvi dels de l'Ajuntament de Barcelona.
I la compravenda d'habitatges a Catalunya va caure un 15,4% a l'octubre respecte a l'any anterior. És una baixada més important en comparació amb la mitjana de tot l'Estat, on va ser del 5%, segons les dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Després de la tendència a l'alça dels últims mesos, doncs, les dades mostren una desacceleració dels préstecs hipotecaris per comprar pisos. Tot plegat és la conseqüència d'uns tipus d'interès més alts i unes condicions financeres menys favorables, segons explica el Col·legi. I ara els esports amb Dani Aguilar.
Argentina continua celebrant aquesta hora el Mundial aconseguit a Qatar. Els campions del món recorren des de fa un parell d'hores els carrers de Buenos Aires amb un autobús descobert que està provocant el deliri dels aficionats i també el caos logístic a la ciutat. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Reventós.
4 milions de persones, segons la televisió argentina, estan ara mateix celebrant la selecció als carrers de Buenos Aires, en la que probablement és la mobilització més gran de la història del país. Els accessos a la ciutat estan completament col·lapsats degut a les riuades de gent que caminen per l'autopista 25 de Mayo. I a l'aeroport de Ceiza els vols van amb retard perquè el personal de bord no hi està podent arribar. Mentrestant, la selecció de Messi continua dalt de l'autobús, saludant una afició eufòrica que es mourà on calgui per estar prop de l'equip.
Més coses, l'Espanyol visita aquesta nit a les 10 l'Atlético Paso de l'illa de la Palma en partit de la segona ronda de la Copa del Rei. El podreu seguir a RAC+1 i a RAC1. El Girona, de la seva banda, jugarà dijous al camp del Cacereño amb la baixa afegida de Reinier, que s'ha tornat a lesionar el tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Estarà unes 6 setmanes de baixa. I el Barça, Xavi Hernández ha donat per fet avui que no hi haurà reforços en aquest mercat d'hivern a causa de les restriccions que imposa el Fair Play. El tècnic blaugrana ha assegurat en una entrevista a Barça TV que està molt content amb la plantilla que té. A més, en bàsquet, el Manresa visita la pista del Riga d'aquí a 25 minuts a 6:45 en partit de Champions.
I pel que fa al temps, tenim pluja a l'Aragó, que al final del dia arribarà a les comarques de Lleida i Tarragona, però sempre de forma feble. Demà no hi haurà pluja enlloc, en un dia ja sense el vent del sud dels últims dos dies a les comarques de Girona, però amb una mica de mestral a les de Tarragona. Pocs canvis a gran part del país pel que fa a les temperatures respecte avui, però recularan el Pirineu i el Perpirineu. En canvi, a les Terres de l'Ebre l'ambient serà una mica més suau.
RAC 1.
Han pujat molt les factures d'energia del teu local? Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Superoferta per volar de Barcelona a Islàndia només amb Play. Reserva fins al 23 de desembre des de tan sols 69 euros per trajecte per viatjar fins a finals de març. Descobreix la màgia d'Islàndia. Reserva ja a flyplay.com.
Josep Maria Pou protagonitza El pare, de Florian Zeller. La història que ha emocionat el món sencer, dirigida per Josep Maria Mestres. El pare, al Teatre Romea, una obra mestra que ha commogut milions d'espectadors. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a regalateatre.cat.
Aquest Nadal, el millor regal pot ser la màgia d'un somriure, un passeig entre llums de colors, una tradició en família, la il·lusió d'un infant, la sorpresa de l'inesperat, un desig de fa molts anys, la fantasia d'un record o l'alegria de l'amistat. Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró. Descobreixo en primera persona.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
S'acosta el Nadal. Compra els teus articles de Nadal a La Mallorquina. Gaudeix vestint la teva llar amb els articles nadalencs de La Mallorquina, ara amb un 30% de descompte i un 20% en productes de la llar. Compra també còmodament des de casa a La Mallorquina Ponés o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional a la teva primera compra.
Bon Nadal!
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
MotoVivo, concessionari oficial Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio i Vespa a Sant Boi. Visita'ns i troba la teva moto nova o d'ocasió. Aprofita ara les nostres ofertes especials de final d'any. I si el que vols és vendre la teva moto, te la valorem sense compromís. Ens trobaràs a Sant Boi, a 10 minuts de Barcelona. Més info a motovivo.es.
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
A l'FNAC sabem perfectament què vols dir amb aquell trasto tan traçut que és com un assecador però per a les croquetes, perquè les poses allí queden supergustoses, sense tot aquell oli que normalment deixen anar i que ni taca ni res. Perquè aquest Nadal, els nostres experts de l'FNAC sí que fan màgia, que sempre troben el regal que busques. Et falta FNAC i FNAC Ponés.
Renovada, actualitzada. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 9 minuts, tal com us hem avançat a les 3, tot i que dubto que hi hagi molts oients que ja ens acompanyin des de les 3. Perquè la gent
Hi ha gent que sí.
3, 4 hores de programa seguides, això no hi heu aguantat.
No, hi ha gent que sí que ens escolta.
Per tant, aquí hi ha gent que entra i gent que surt, com al metro. Passem parades i mira, uns baixen, a les 3, altres a les 2:15, uns pugen i mira, estàs fent el recorregut fins a les 7 del vespre, que és quan arriba Albert Tom per animar el final del dia. I el que farem tot seguit és parlar del mentalista que va aconseguir que tot Espanya s'enganxés a la pantalla de la televisió i intentés doblegar culleres, que les va doblegar, i posar en marxa rellotges que, senyor Marcelí, feia temps que estaven aturats. Avui Uri Geller fa 76 anys i a partir d'aquí Marc Serra vol rascar en el misteri d'Uri Geller.
M'agradaria preguntar-vos, per començar, si veu viure aquest moment en directe
home,
de l'Uri Geller.
Home, i tant.
Rellotges en marxa.
Sí, i tant. Sí, senyora.
Però ara, clar, jo ho tinc confús perquè jo era bastant petit. El que podies fer des de casa era només el tema del rellotge
no,
o també et demanava que dobleguessis la cullera?
Jo diria, a veure, saludem Mònica Planes.
Jo recordo a casa cullereta.
Sí. Jo estic
cullereta també?
Cullereta
i rellotge.
De postre.
De postres.
Cullereta de postre i algun rellotge, ho deia l'Íñigo.
De pulseres. Jo tinc burrós, però els pares ho feien segur. I a casa juraria que el rellotge també es va engegar.
Que no funcione, també. I aleshores, davant la tele, tots estàvem allà carregats amb la cullereta i amb el rellotge.
Hem preguntat a través de les xarxes.
Exactament igual.
Doncs hem preguntat a través de les xarxes si algú més va patir una experiència semblant. Ens ho podeu anar comentant a través del Twitter a partir d'ara mateix. Era el 6 de setembre de l'any 1975 quan José María Íñigo obria les portes de l'estudi de Prado del Rey. El mentalista de moda del moment era Uri Geller, que arribava a Directissimo, disposat a deixar una generació sencera d'espectadors amb la boca oberta, i podríem dir realment que ho va aconseguir.
Sí, home, i tant.
Aquest
i
va
tant.
Ser l'instant.
Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato,
yes.
En este caso nuestro.
It's beginning. You see what's happening, the metal is being melted down.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta yes. cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente y la
The reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast.
Yes. Dice que la razón por la cual está...
Yes, you see, it's becoming plastic.
Adiós.
You see?
Que está flotando...
It's becoming very, very plastic and there's no heat.
No hay calor.
It's breaking also.
Dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat.
¿Eh?
Yeah.
Sí, sí.
No.
Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor.
I el vídeo, que es pot recuperar a través d'internet, veureu com l'Iñigo ho viu amb emoció perquè se li trenca la cullera just al davant. Més enllà de culleretes, com deia, Uri Geller també es va encarregar d'indignar el gremi de rellotgers, demanant que la gent agafés els rellotges i posar-los en marxa si calia. I la història de la visita d'Uri Geller a la televisió espanyola s'ha explicat de moltes maneres. De fet, sembla que Uri Geller va aconseguir doblegar moltes culleretes dels propis treballadors de la tele, però abans que s'emetés el programa es veu que hi havia molts nervis. De fet, el mateix Íñigo i el realitzador del programa, Fernando Navarrete, van anar a l'hotel on s'allotjava Uri Geller per preparar una miqueta aquesta actuació. Fernando Navarrete, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Un placer que nos acompañe, tenemos muchísimas preguntas y la primera es ¿por qué fueron al hotel? ¿Qué duda había ahí?
Bueno, no había duda realmente. Yo, la costumbre era que antes de que un mago o un ilusionista hiciera su número, pues bueno, la labor del realizador es intentar que no se le vea la trampa, en una palabra. Vamos a ver. Entonces, yo aquello que venía, que no era un ilusionista, era otra cosa,
mentalista.
Y nos llamó la atención. Íñigo me dijo, vamos a verle, porque además había escrito un libro, en fin, era un hombre interesante, venía como mentalista, en fin, una cosa rara. Y bueno, pues vamos a verle y que nos explique un poco lo que va a hacer, porque no nos fiábamos mucho de aquello que nos decían que podía hacer. Y fuimos a verle al hotel que estaba él, que creo que era el Eurobuilding, me parece que era. Y estuvimos tomando café con él y yo le pregunté, más o menos discretamente, que dónde era necesario no poner la cámara para no verle el truco. En una
usted
palabra.
Le preguntó dónde estaba el truco, pero mejor preguntar.
Sí, yo no, el truco ya sabía que no me lo iba a decir. Lo que pasa es que en estos casos, pues a lo mejor una cámara indiscreta, pues descubre el truco. Pues claro. Bien, porque esté muy arriba, muy abajo, en el suelo, en fin, es un tema normal, ¿no?, de realización. Y él me dio la sensación de que se sentía un poco ofendido. Mm. Y en ese momento cambió un poco su actitud y, bueno, nos dijo que si le acompañáramos a su habitación, que quería enseñarnos algo. Entonces subimos con él a la habitación y allí, esperando el ascensor, a mí me pidió una llave. Si yo tenía una llave allí en el llavero, yo tenía llaves en el bolsillo, le di mi llavero. Y él, mientras esperábamos el ascensor, tomó una de las llaves y me preguntó, esta no es de su casa, ¿verdad? Y yo le dije, no, efectivamente no era de mi casa, era de un chalet de veraneo, digamos. No era mi casa, era una cosa alquilada para veraneo. Y mientras hablaba y mientras esperamos al ascensor, él empezó a acariciar aquella llave que yo le había dado y me la devolvió. Cuando llegó el ascensor, la llave estaba absolutamente torcida. Y aquello pues lo hizo delante de mí, a medio metro, como digo, mientras esperábamos Íñigo, él y yo, el ascensor. Y aquello, bueno, pues fue un truco muy muy limpio, porque yo no sé cómo lo hizo. No sé si tenía algo en los dedos que pudiera hacer eso en la llave, pero desde luego fuerza no hizo para doblarla.
Y la dobló de manera clara, es decir, quedó casi partida, ¿eh? No había ahí...
No, totalmente clara. Aquella llave, yo la tuve muchos años, luego la despisté, pero bueno, la tuve muchos años de recuerdo de aquel tema que me llamó tanto la atención. Entonces, realmente él era una figura importante.
La historia está apasionante porque los tenemos a la entrada del ascensor con la promesa o la obligación de subir a su habitación. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, cuando subimos, él me dijo que me sentara frente a él. Nos sentamos a una distancia de 2 o 3 metros y Íñigo estaba entre los dos. Y me dio un papel de estos que hay en los hoteles para escribir notas y tal, en las habitaciones. Y me dijo, y él tomó otro papel y otro bolígrafo, me dijo que pusiera lo que quisiera en el papel, hiciera una figura, lo que quisiera. Y yo hice un corazón. Y bueno, y él desde a distancia de 2 o 3 metros, pues de pronto me lo enseñas, ¿cuál? Y se lo enseñé, y él tenía otro corazón igual que el mío, o muy parecido al mío.
Caray.
Y aquello, pues también está muy bien el truco, porque yo sé que yo no estaba convinchado con él, ¿no?
¿Ustedes cómo reaccionaban? ¿Se reían? ¿Risa nerviosa? ¿Lo felicitaban?
No, un poco de
tensión.
Expectativa, de decir, bueno, ¿y esto a qué viene todo esto que está pasando, no? Pero es que luego, a continuación, me dijo, oye, vamos a hacer otra cosa. Como veo que tienes mucha percepción, en vez de que yo te lo pase a ti, en la idea de lo que tienes que escribir, que ahora te lo he pasado mentalmente, ahora haz al revés. Tú dibuja algo y me lo pasas a mí para ver si yo lo puedo recibir. Yo así lo hice, y entonces pensé hacer un camión, pero no hice un camión, hice un árbol. Hice un camión por un poco difícil, un arbolito. Y yo hice un arbolito.
Sí.
Y entonces enseñamos el dibujo y él tenía otro arbolito. Y entonces él me dijo, en un principio había pensado hacer un camión, pero luego he hecho un arbolito. Aquello a mí me dejó absolutamente...
Bueno, pues
extrañado, porque no sé... A partir de ese momento he pensado que sí puede existir de alguna forma la transmisión de pensamiento, porque claro, que me pueda hacer con un espejo o con algo, me pueda ver el dibujo, yo qué sé.
Efectivamente, se había dicho que cuando se ponía de espaldas y se tapaba los ojos con las manos, ahí en la mano llevaba un pequeño espejo y veía lo que la otra persona de atrás estaba dibujando, pero claro, vale, me está diciendo eso, usted que leó su pensamiento, el camión.
No, en este caso no, estábamos uno frente al otro, evidentemente no había tapado de ojos, simplemente estábamos uno frente de otro, sentados en sillones, y estábamos escribiendo normalmente sin que el otro lo viera, porque estaba a 2 o 3 metros lo que estábamos haciendo. Pero a mí lo que más me extrañó fue el otro, cuando me dijo lo del camión, porque es que yo sé que yo había pensado lo del camión. Y eso no hay espejo que lo tenga. Bueno, y ese fue la anécdota de principio, y que, bueno, pues fue donde yo conocí a Origeles, en una palabra.
Luego hemos escuchado antes lo que pasó en el programa, me imagino que aquello fue un auténtico espectáculo, ¿no? Un boom, que pues no sé si ustedes en la grabación ya veían a venir lo que pasaría después, que fue gente en casa, no sé si llamó gente ahí en la tele diciendo, bueno, estamos ahí con los relojes.
Sí, efectivamente, ya en el estudio, en los ensayos, yo ya me había dado cuenta que era una cosa, que no era una cosa normal, que era una cosa extraordinaria, bastante diferente a lo que habíamos visto hasta ese momento en cuanto a lo que surgía, además de ilusionismo, vamos. Pero después ya en los ensayos ya nos dimos cuenta por la atención de las cámaras, de todos los equipos, rodeando las pruebas, rodeando los ensayos, interesadísimos en lo que hacía. En fin, ya vimos que aquello tenía una gran expectativa. Y luego, cuando sucedió realmente en directo, y lo hicimos en directo, pues bueno, el resultado fue tal que a la salida, ya salimos, aquel programa terminaba pues a las 12 de la noche aproximadamente, ya muy de noche. Y cuando salimos a Prado del Rey, que entonces no había autopista, no había luz, Prado del Rey estaba muy separada de la vida normal de Madrid, estaba al otro lado de la Casa de Campo, no había autobuses, en fin, era un sitio apartado. Bueno, pues allí cuando yo salí, después del programa, me encontré con que no podía salir de televisión porque había cientos de personas que se habían desplazado durante el programa a Prado del Rey con sus cucharas y sus relojes porque les había pasado en su casa.
Es una imagen inédita, ¿no? La gente delante totalmente de la tele con cucharas y relojes.
Totalmente, totalmente. No te puedes imaginar la sorpresa. Yo me llevé una sorpresa grande porque no, eso es lo que no me podía imaginar. Pero esto lo vi con mis ojos, vamos, cientos de personas en la oscuridad de la noche en la puerta de televisión porque no podían entrar, y todos allí en medio en la carretera enseñando los relojes, las cucharas y todo lo que habían traído.
Si me permite, voy a hacerle una de las preguntas clave de toda esta historia. No sé si usted lo va a recordar, pero Uri Geller se traía sus propias cucharas y sus relojes. Es decir, no, ¿el material venía de casa o cómo estaba
preparado? No, el material lo pusimos nosotros, todo. Tanto las cucharas, eran cucharas y tenedores, me parece. Y los relojes también, los relojes se los pedimos. Había un proveedor nuestro que era de Antigua Relojería, que nos traía muchas cosas y nos hacía muchas cosas, sobre todo para regalos y cosas de esas. Y ahí le pedimos, oye, todos los relojes viejos que puedas tener, conseguir, por favor, traerlo. Y con gran sorpresa nos trajo mucho más de los que pensábamos, nos trajo un gran montón, yo qué sé, 100 relojes o 200 relojes antiguos de estos de bolsillo, de con cadena, en fin, muchos relojes muy bonitos, y allí todos los trajimos, todos no funcionaban, porque si no, evidentemente, no nos lo hubieran dado, porque tendría mucho valor, eran todos absolutamente inútiles, y los pusimos nosotros, y la pregunta es que todo lo pusimos nosotros, las cucharas y los relojes.
Aquí en la mesa le estamos siguiendo atentamente, mi última pregunta por mi parte es, ¿su percepción al final de todo aquello cuál fue? Es decir, ¿usted se hizo creyente de Uri Geller?
Bueno, yo no soy poco creyente de las cosas que no entiendo, que no veo muy claras, ¿no? Pero de Uri Geller yo llegué a la conclusión de que tenía un cierto poder de sugestión, de alguna manera, algo mental, y aparte de todo es posible que aprovechara otros trucos para hacer lo que hacía. Quizá alguna de las cosas que hacía podía decir, bueno, esto puede ser un truco, mover una brújula, en fin, y, pues eso con un imán o algo se podía hacer. Pero otras cosas eran difícilmente comprensibles. Yo de la cuchara nunca lo entendí, porque realmente yo no sé, ni se quemó los dedos, ni tenía nada en los dedos, ni nada. No sé cómo podía hacer lo de la cuchara.
Se especuló con algún líquido en las manos en su momento, el reloj con algún tipo de imán debajo de la mesa. Esto es lo que he leído alrededor de este tema, pero
no, el imán debajo de la mesa quizás fuera para algo de una brújula o algo que hacía. A lo mejor puede ser que tuviera en algún parte de su cuerpo algún imán. Eso puede ser, no digo que no. Lo de los relojes también puede ser, porque hay mucha gente que tiene relojes que no le funcionan en su casa y no se le ha ocurrido moverlo, y cuando lo mueve se ponen a funcionar. Pues si de un millón, porque claro, date cuenta que ese programa pues lo veían muchísimos millones de personas cada semana. Entonces, pues de los millones que lo vieron, pues si lo hicieron
por estadística, claro,
un millón, pues a lo mejor de ese millón, pues no sé, unos cuantos se pusieron a moverse, y esos son los que después dijeron realmente que efectivamente les habían dado el reloj, ¿no?
Señora
lo Marrete, que yo no conseguí es lo de eso del camión que me hizo a mí, eso es lo que yo no entendí nunca.
No, le quería preguntar, ¿qué opinaba de todo ello José María Íñigo?
José María, bueno, José María era más crédulo que yo, menos escéptico que yo, y él pensaba que era efectivamente tenía poderes sobrenaturales, sobrenaturales.
Íñigo era de los diferente. Convencidos.
Sí, sí, sí. José María era muy, en ese aspecto era muy inocentón, de alguna forma. Y él estaba convencido de que de que aquel hombre tenía, que es posible que tuviera algún tipo de poder, porque realmente la mente ya sabemos y todos ya conocemos que tiene, tiene cosas que no entendemos todavía.
Señor Navarrete, un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
No hay de qué. Muchas
gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre.
Sempre és un plaer parlar amb Fernando Navarrete, que sempre explica...
En el testimoni.
Té una entrevista d'hores i hores, perquè ha viscut tant de televisió.
I està tot arreu, eh?
Tot
està
tota la història
de la televisió.
Perdoneu un segon. Perdoneu un segon, per favor.
Digue-li.
Demano, per favor, demano. No, s'ha equivocat de la cosa. Demano, per favor, que això és el president Núñez, vostè ha posat l'altre president. Impugno.
Jo també.
El concurs d'avui del senyor Daniel Arbós.
Totalment d'acord.
Que s'ha demostrat una vegada més
que és un impostor.
Que l'enigma del científic i el científic són la cagarruta dels fatillers de l'antiguitat.
Sí! La cagarrota dels arxivers de l'antiguitat.
Jo he de dir que ho he trobat temerari, eh, l'Odor Arbós.
Se l'ha jugat en un terreny que no és seu.
La maniobra de l'Arbós, que demà no dona la cara.
Què dius?
Cabron.
Demà he preguntat, dic, demà vull a l'Arbós aquí. La Xenia Lomo m'acaba de dir que demà, per no sé quin tinglado té, demà no hi és.
És un cabron.
Però això ja havia avisat des de feia dies.
A mi m'és igual.
Que no podia demà.
No.
Això ho ha fet venir bé.
Ja havia avisat.
Demà ha vist
venir
la polèmica.
Jo estic llegint l'explicació de l'Arbós, que no ens ha pogut desenvolupar perquè li heu capat.
Mira, jo vaig a dir una cosa.
Aquí
l'única que capa...
Perdona, què acaba de dir el senyor Navarrete?
Jo estic llegint aquí...
Què acaba de dir el senyor Navarrete? O que no ho he sentit? O ets sorda? Ets sorda com el senyor Navarrete?
Tranquil. Que es posi així d'aquesta manera. Escolti, és veritat que el que ha explicat Navarrete... Un moment. El que ha explicat Navarrete no quadra amb el que volia explicar el Dani.
Oh, esclar que no quadra.
No quadra, perquè el Dani volia explicar que a l'Uri Geller, que li havien demanat que fes aquest truc o aquest número amb culleretes que no eren les seves...
Però si ho acaba d'explicar el senyor
Navarrete, dic que no eren seves.
Per això que no quadra amb el que ha dit Navarrete.
Clar, però com que tu et creus com si fos Don Manuel que diu el Dani Arbós...
Navarrete, dic que no eren seves.
Tu ets la xica salmón del programa. Sempre a la contra de tot el que diem, la xica salmón.
Ja està bé que us portin una mica a la contra. O és que estan de donar sempre la raó?
No,
ja està bé, no passa res.
Escolteu-me, una cosa. Avui, perquè a mi m'ha fet... Avui m'ha fet il·lusió saber una miqueta l'altra banda de la moneda, és a dir, una persona que es dedica a l'il·lusionisme i al mentalisme, i he trucat al Pere Rafart.
Sí,
el mago. Sí, el mag, que vam tenir aquí fa uns quants dies.
El mag del DiCaprio, per entendre's.
Sí, exacte. El coneixem per això.
El Pere Rafart és un crac.
L'amo del rei de la màgia.
Exacte. I li he preguntat com ho veia ell. En un minut m'ha fet una explicació que us convencerà més o menys, però aquesta és la seva explicació.
De fet, el gran mèrit d'Uri Geller era que era un performer a nivell de que feia creure la gent que tenia poders de veritat, però els trucs que feia eren bastant fàcils de fer. Vull dir, un mag de comunió et podria fer els trucs d'Uri Geller. El gran mèrit que té és que els venia molt bé.
Hi
ha un fenomen que, vaja, ja ho deu haver comentat, però que era que la gent des de casa s'explicava que a ell també se li havia doblegat la cullera.
Home.
I que és veritat que amb el temps Uri Geller s'ha convertit en una caricatura de si mateix. Inclús quan va haver polèmica amb l'iPhone 6 o 7, que es doblegava, va fer un anunci ensenyant que ell doblegava l'iPhone, vull dir que al final ha esdevingut gairebé una broma.
Sigui el Uri Geller o no sigui el Uri Geller, com es doblega una cullera? Com es fa això?
Doncs d'entrada, amb força. I l'única manera que tens de doblegar-la amb el poder del cap és apretant-te-la contra el front. O sigui que no crec que tingués poder de veritat. De fet, no, hi ha un mag que es deia James Randi que donava $1 milió a qui en condicions de laboratori demostrés que tenia poders. I no ho va aconseguir mai ningú. Segurament eren culleres més tubetes, que es podien doblegar més fàcilment amb la pròpia pressió dels dits. No sé exactament quin mètode utilitzava Uri Geller, però sí que és veritat que era una gran farsa. Però si jo no treu que sigui un gran venedor.
I el tema dels rellotges, quina explicació li donaries?
Trucs de tota la vida, de fet, o des de... Perquè, per exemple, un dels primers mags de la màgia moderna, Robert Houdin, francès, que era rellotger de base. O sigui, que trucs com aquest ja els feien fa 150 anys a París o a Viena. Vull dir que al final eren trucs que a ell els venia molt bé perquè no eren ni novetat, ni eren seus, ni eren la gran cosa de l'altre món. I era un senyor que, bueno, era un estafador, no? Jo, de fet, la gent que utilitza les habilitats màgiques o ja siguin tarotistes o ja siguin Uri Geller per dir que té poders de veritat i enganyar la gent, doncs a mi, jo no sóc gaire fan. De fet, jo valoro gent, per exemple, que l'Anthony Blake, que ell sempre deia, bueno, tot això que heu vist és una il·lusió, és mentida, no? Llavors, jo crec que l'espectacle que ha de ser, com a mínim, honest amb el públic, i que durant una estona et fiquis amb un personatge, no? Que té superpoders o similar.
A mi em sap molt de greu. Bé, amb el Pere Rafart, només dir-li que en aquest minut d'explicació, minut i esqueig, no ens ha dit
Com, perquè no ho sap, com?
No
ho sap. Molt rotllo, molt, molt fàcil, és d'EGB, que si és de primera bàsica, que si el
dos,
que si no sé què, que si això, vale, sí, molt bé. Com ho ha fet?
La manera exacta, és a dir, la resposta a la pregunta, com ho fa, no ho sabem.
L'aplicació del Dani Arbós, la que té posada al guió. No, jo us dic el que ha posat ell al guió.
Escolta, però ara vaig dir una cosa.
Mira, sí, però és que, però és que no porta... deixeu... bueno, és que al final és que portes 3 hores amb el Dani Arbós.
És que no ha pogut explicar-ho. Jo us
sí que ho ha explicat.
No, però no ha explicat el perquè.
Vinga, fot el rotllo del Dani Arbós. Silenci, vinga, enxufa el rotllo del... Que estàs enamorada del Dani Arbós. Vinga, tira del Dani Arbós.
Jo, enamorada.
Això ja ve, això ja ve la via lliure.
Però, va, sí, però ell respon a la pregunta?
Ell el que diu és que una de les hipòtesis realment no s'està... Una de les hipòtesis... és que feia servir culleretes fetes amb un material especial, el gali, perquè aquest material té una peculiaritat. El seu punt de fusió és als 29 graus. Aleshores, per sota és sòlid, però a 29 graus es torna líquid. Aleshores, quan tu agafes la cullera, com que la temperatura corporal és més elevada, en aquell punt es torna líquid el material. Però no quadraria amb el que ens ha dit en la Navarrete, perquè ells van posar les culleres i haurien de ser pues ja culleres
està,
de ja gali.
Doncs, aleshores, està, pues que, no doncs aleshores què m'estàs venint del Dani Arbós i l'Arbós
no
i la mare
sabeu,
que...
No ho sabeu, que... Sou una panda d'ignorants.
Va, home, va.
Talla aquí.
Va. Talla aquí.
Va. Jo vull saber què opina
no
la Mònica.
No se sap, realment no se sap.
I vull saber què diu la Mònica.
No se sap com ho feia.
A veure, Mònica. Què m'he impugnat al concurs? Li vaig dir una cosa. I en perill la secció del Dani Arbós.
Home...
A veure, Mònica, aquí a partir d'ara els col·laboradors quedaran nominats. Home. I el Dani Arbós està nominat.
Jo crec que si hi hagués un truc amb tots aquests vídeos de YouTube de gent fent coses i tot això, ja hi hagués hagut moltes persones que ho haguessin repetit i ho haguessin explicat. I aquí ningú sap res. I això penso que si és un artista, ho ha fet extraordinàriament bé. I aquesta capacitat que té Uri Geller de jugar sempre amb l'actualitat, us recordo que era un personatge que fins i tot va demanar que Gran Bretanya es concentrés amb ell per intentar modificar el resultat del Brexit, penso que és una capacitat molt divertida d'un artista de vincular-se amb el món. Va dir que havia influït també en el xut d'un penal d'un partit
això
important.
Passa. És que no ha passat que això va ser el directíssim l'any 75 i encara n'estem parlant. Per tant, ho ha fet bé.
Estem parlant per bé.
Estem
parlant perquè no sabem com ho va fer.
No se sap exactament, però el Pere Rafart diu que és truc segur.
Sí, però,
sí, però tampoc ho sap.
No sap com ho ha fet.
Pues, aleshores, vingui... el dia que vingui algú em digui com ho ha fet, exacte, aleshores jo creuré com ho ha fet. Mentrestant...
Que vingui algú i ho faci.
I ho faci. Sí. Mentrestant, la màgia... És que tu, clar, em vas venint aquí. Descartes, però no quadren però, amb les
arguments.
La paraula la tenim, perdona, amb l'entrevista que hem tingut amb Navarrete...
Sí, no quadra amb l'entrevista de Navarrete. No, és
ell ha dit... Li poseu demà el Dani Arbós, li poseu,
No, que s'ha esborrat de la convocatòria.
S'ha cagat el
bé. A veure, aquestes culleretes de gali, on són? On les venen?
Són culleres especials que, segons aquesta hipòtesi, posaria ell.
Però n'hi hauria més. Però n'hi hauria més.
Mira, tu i l'Arbós, us vaig dir una cosa. Quedem un dia...
Jo també plego?
No, vull dir, feu un suc, us rieu les gràcies, perquè com que un i l'altre us rieu les gràcies...
Jo no riu les gràcies, però defenso...
És que, perdona, l'argument de l'Arbós... Sí, però el punt de vista científic de l'Arbós, tot són teories, però no ha donat la clau.
No lo saben. Mira, ara està dient l'Anna, un dels trucs més bàsics dels mags és intercanviar coses sense que te n'adonis. Podria haver intercanviat les culleretes perfectament.
Mira, sí. Perdona un segon. I tota aquella gent que havia fora
perquè,
de Prada
de fet,
del Rei... gent que havia fora de Prada del Rei i tota la gent que a casa seva ho va fer...
Com ho expliques? A veure...
Hauríem de fer una convocatòria de si hi ha algú que vulgui venir aquí a la versió a doblegar en directe una cullereta i a manipular un rellotge i ens ho vulgui fer aquí en directe, si algú...
I el portaries tu.
Si
ara us vaig dir una cosa amb aquestes convocatòries que n'heu fet. Crec que el versió necessita una reflexió amb aquest tipus.
Bueno, esteu demanant vosaltres com ho fa la gent.
L'última convocatòria que s'ha produït al programa va ser el nen caca, Ho dic per veure si aixequem una mica el nivellet,
Jo demano algú
perquè
que...
Perquè estem en una dinàmica que molt perillosa.
A mi m'agrada molt, eh?
D'espiral, però amb barrena, eh?
A mi un nen caca m'agrada molt.
A veure si podem... A veure si, saps? No vindrà un aquí a doblegar amb les dents.
Demano algú que sàpiga com ho va fer. Això és el que m'estem preguntant.
Va, que tinc la Mònica Planes esperant torn i s'està fent tard. Ara tornem.
Versió RAC1.
800 quilos, 11 quilos, 120 quilòmetres hora, 45 quilòmetres hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Ja està funcionant, això? Sí? D'acord. Hola, Tresina. Ja et puc enviar els àudios que tant t'agraden? Estaràs contenta, no? Com tu volies. Digue'm si el cap de setmana vindràs al poble.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè el 83% de la població gaudeixi del 5G. I que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
A Aneto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, tal com tu faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal Aneto, natural de veritat.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Quan descobreixis la decoració nadalenca de l'Heroi Merlin, desitjaràs que el Nadal duri per sempre. Aprofita i decora el millor preu fins al 26 de desembre. Fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i te la portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-la gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Pensant en qui brindaràs aquest Nadal? Amb vi, cava o potser un combinat?
Wine Palace t'ho posa fàcil. Vine a qualsevol de les nostres 28 botigues i deixa't aconsellar pels millors sommeliers.
Wine Palace, en els teus moments més especials.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
RAC1 presenta...
1.000 euros!
El món a RAC1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté.
Però que un premi, que un premi!
Dijous 22 de desembre a partir de 3:15 del matí, un matí de sorpreses.
Viva RAC1, viva, viva RAC1!
Números i alegria.
És el segon...
El segon! I sobretot, molta, molta sort.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, des del Teatro Real de Madrid, Jordi Armenteres i Òscar Nin. I la participació de Vicent Sanchís, Anna Gómez i Xavi Puig.
90.425.
Dijous 22 de desembre a partir de 3:15 del matí, un matí de loteria de Nadal a RAC1.
Ja tenim un altre premi.
Amb el suport de Caves Rovellats, El Corte Inglés i Torrons Vicenç.
És la grossa!
Oh! I si el 2022 ens acaba tocant?
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Va, senyor Marcelí, anem a la recta final, obrint un torró Vicenç.
Sí. Home,
què ens recomanes avui, Cailà?
Aquests sí que són de veritat.
No tenen truco.
Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt.
Sí.
Sempre us diem que l'Albert Adrià i el José Andrés han preparat aquest any un torró tou de festuc boníssim,
sí,
que té el gust inimitable del festuc, però l'altre dia vam descobrir que el Marc Ribas també ha creat un torró cremós de ratafia.
Boníssim.
Brutal, es
brutal.
Veu que és. A més, hi ha el torró cruixent de neules, del de ristretto, el de mango, el de fruita de la passió i coco, el de dolç de llet, el de marró glacé, el de mandarina i praliné d'avellana o el torró de dònuts. Torrons Vicenç, el torró...
Torró!
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
És del documental que més se'n parla i que ha tingut més consum aquests darrers mesos. Estem parlant de Harry i Meghan a Netflix, 6 capítols de 50 minuts. No sé, Mònica Planes, si calen aquests 6 capítols o diguéssim
no.
Que...
De fet,
no
jo en 20 minuts del primer ja em vaig tenir prou, imagina't. És un despropòsit. Despropòsit. Per innecessària, per efectista, per impostada i artificial, per victimista, per carrinclona, per incoherent, per esbiaixada, per superficial, per hipòcrita, per exhibicionista, per narcisista, per melodramàtica i per egocèntrica. Què? Bueno,
que meravella.
Ara. Tranquil·la. Escolta, has agafat el diccionari i has utilitzat
vomitat.
Pràcticament tots els adjectius qualificatius.
Sí, això és el que penso d'aquesta sèrie. Apa, fins
dimarts que ve. Bona tarda.
Fins aquí la secció.
Molt bé, doncs escolta, fins de setmana vinent. Per tant, totalment innecessària veure Harry i Meghan, no? Que la teníem a casa allò, la veiem,
sí.
No la veiem?
El que és curiós és que crea una situació en alguns molt morbosa de realment voler veure això, i en altres una, com una compulsió addictiva de veure algú que s'exposa d'aquesta manera. Hi ha gent per tot, per tant hi ha gent que li agrada. Jo trobo que aquesta parella no en té ni idea del concepte de privilegi que tenen, d'acord? És una parella vivint en una mansió de Montecito, que és com un, és un dels llocs més exclusius de Califòrnia, que a més amb la pandèmia va experimentar un boom immobiliari. És un barri molt exclusiu, la parella viu en una mansió que els hi va costar, em sembla que són 13 milions d'euros. Són 1.000 metres quadrats, són veïns amb Oprah Winfrey, també tenen de veïns a l'Ariana Grande, a Ellen DeGeneres, a Rob Lowe, d'acord? I és aquest veïnat super exclusiu. Aquesta parella exigeix un dret a la intimitat i per defensar el teu dret a la intimitat grava 6 capítols amb Netflix posant-te les càmeres dins de casa i ensenyant fotos del teu mòbil i explicant tota la teva vida, i no té sentit, és incoherent. És a dir, si tu el que defenses és el teu dret a la privacitat, renuncies a la família reial,
clar,
i dius que no em vols saber res de tot això, després no et posis a muntar el drama a Netflix. Te'n vas a Montecito, vius en, clar, una mansió, t'aïlles d'aquest món del qual no vols formar part, i escolta, el que digui, no deixin de dir, t'importa tres pitos i estàs forrat, tens un acord amb Netflix, vas fent, que de moment tot el que han fet amb Netflix són coses parlant d'ells mateixos, o amb Oprah Winfrey l'entrevista, o després un altre programa amb Oprah Winfrey on parlaven de salut mental, on el príncep Enric tornava a explicar els seus problemes de salut mental. És a dir, al final estan sempre parlant d'ells mateixos, que dius, han acabat comercialitzant
la seva vida.
La seva vida i la seva condició.
Són unes no sé si... No sé, unes Kardashian, però de l'standing.
Exacte.
De
la
seria,
monarquia.
De la monarquia, de la cort, del que era la cort abans, no?
Exacte. Clar, no té cap sentit, perquè al final són ells els que estan traient partit també a aquest drama i a aquesta situació que els hi va tocar viure. Quan comences a veure la sèrie, t'avisa, es el archivo personal jamás mostrado. I efectivament t'ensenyen moltes fotos que es fan a casa seva, però a més on allà no és que siguin fotos només del mòbil, és que hi han posat un fotògraf, perquè és una foto amb una capacitat estètica pròpia d'un professional, però que fan veure que estan a la cuina. I dius, a veure, això has fet venir algú a casa teva perquè et faci aquestes fotos per ensenyar-les en aquest documental, que al final es nota que hi ha un component molt induït. Anem a analitzar algun dels recursos que fa servir aquesta sèrie per una mica enredar-nos a tot amb aquest relat. La sèrie comença amb uns vídeos gravats per ells mateixos amb el seu mòbil que coincideixen teòricament, perquè jo en tinc els meus dubtes, amb l'última setmana que estan fent aquest, amb la, diguem, encara vinculats a la família reial. D'acord? Llavors, el documental posa música trista, molt trista, molt trista, i primer el Harry i després la Meghan en vídeos diferents parlen a càmera dirigint-se a algú que no sabem qui és, molt compungits.
Hola, estamos aquí en Mar... miércoles. Miércoles no sé qué de marzo. Acabamos de terminar 2 semanas de nuestra última ronda de compromisos institucionales. Es muy duro mirar atrás ahora y decir... ¿qué diablos ha pasado? ¿Cómo hemos acabado aquí?
Dius, això què li expliques, no? Llavors, ells ho justifiquen dient que van decidir, quan van assumir, van prendre aquesta decisió, fer un vídeo diari, que els hi va dir una mica perquè no ho feien i van decidir gravar aquest vídeo diari, que dius, però qui li estàs explicant-ho tot això? Ah, no ho sé, és com si ja estiguessin pensant en un possible espectador de Netflix. I això em fa pensar que aquests vídeos fan veure que estan fets en aquell moment, però són històries que després han afegit en el documental de això ho podríem començar així, perquè després aquest vídeo diari s'acaben aviat els vídeos, vull dir que tampoc els hi va durar.
No descartes que recreessin els vídeos més tard.
Fem veure una recreació que era aquell moment, per començar. Aquest és el vídeo de la Meghan Markle, que per cert se li va acudir gravar-lo per donar aquesta sensació. Heu vist que el Harry fa veure que no sap quin dia de la setmana
viu? Sí, està molt afectat.
És martes, és miércoles, ara no sé quin dia és.
Està molt mal.
I ella ho fa amb una tovallola embolicada, com si s'acabés de rentar el cabell, i diu, mira, ara que m'he...
Una escena molt natural.
Sí, exacte, de dir, mira, ara, com que m'he acabat de dutxar, ara faré el vídeo diari.
Ell està en Londres i jo aquí. No sé ni por dónde empezar.
Mi trabajo es proteger a mi familia. Pero al haber nacido en esta posición, con todo lo que eso conlleva y el nivel de odio que se ha originado en los últimos 3 años, sobre todo contra mi mujer y mi hijo.
¿Está mi madre fuera con Archie?
Estoy profundamente preocupado por la seguridad de mi familia. Quieto, quieto.
Yo solo quiero que se acabe todo esto.
Qualsevol diria que han deixat la monarquia i estan al carrer amb uns cartrons molt maldavants que ho estan passant
realment malament. Una altra farsa és constantment veure com Meghan Markle intenta fer-nos creure que ella no sabia qui era el príncep Henry, ni va mirar mai quina condició tenia, ni com vivia, ni qui era. Això es repeteix en diverses vegades, sobretot en el primer capítol, i fins i tot ens ensenyen a la parella mirant una entrevista d'arxiu de que li van fer amb ella abans de conèixer el príncep Enric.
El príncipe Guillermo o el príncipe Enrique? No lo sé. Enrique. Enrique? Vale.
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 ¿En qué año fue?
Es octubre de 2015.
¿Octubre de 2015?
Menos de un año.
¿Antes de conocernos? Lo siento, no lo claro que te elegiría a ti.
Ah, vale. Esto vuelve a demostrar lo poco que sabías. Pero mira hasta dónde hemos llegado.
Jo he arribat a pensar que aquesta és una recreació. mira que sóc mal pensada, eh? Però he arribat a pensar que pogués ser una recreació.
No, no ho descartes.
Per avalar aquest argument de jo no sabia qui era, que quan li presenten només mira el seu Instagram, però no mira internet, quin
príncep. I no sap qui és.
Home, si tu coneixes el príncep de Zamunda i t'enamores d'ell, no li mires només l'Instagram, tu mires a... en què consisteix tot plegat, perquè si et passa això amb un senyor interessant que coneixes, encara que no sigui cap a, no, cap a eminència, imagina't si et diu que és un príncep.
Igual que l'Avane Convigo,
Tete. I més aquest príncep.
Igual.
Exacte, i més aquest príncep, la història príncep, amb la mare...
A veure, Lady tot. Di, la mare de Déu, a tot arreu, que és molt difícil no saber qui és.
En molts moments la sèrie juga a crear, a recrear una situació, saps, tipus comèdia romàntica?
Sí.
Allò, parelles que es coneixen.
M'encanta.
Escoltareu un fragment...
Una mica Pretty Woman, no?
Ah, això mateix. Ara escoltareu un fragment que podeu... Us pot semblar que esteu veient un Love Actually o una pel·lícula de Woody Allen.
Divertido. Refrescantemente divertido. Esa fue la clave, que éramos como niños.
Estuvimos charlando durante cerca de una hora.
Me fui al cabo de una hora y le dije... Que tenia...
Sembla una ficció,
sí, sí.
Eh? Una cosa així romàntica que fins...
Pel·lícula de Nadal.
De pel·lícula de Nadal, correcte. Hi ha una constant projecció freudiana en què tant la Megan com ell han heretat el rol de la mare. Constantment tots dos han estat imbuïts per l'esperit de Lady Di. I tots dos són la nova Lady Di.
És una gran història d'amor. Y lo más increíble es que creo que esta historia de amor solo está empezando. Ella sacrificó todo lo que conocía, la libertad que tenía, para unirse a mi mundo. Y luego...
Aquí entrem aquest joc de sacrificis. Escoltem ara el que troba que la Megan és igual
aquest
que la...
Mirall de...
Aquest mirall.
Gran parte de lo que es Megan y cómo es... Es muy similar a mi madre. Tiene la misma compasión, la misma empatía, la misma confianza. Tiene una gran ternura.
Pues más vale que no acabe igual, porque acabó suicidada. Yo lo dije...
Sí. Això és el que ells venen. Sí. És a dir, nosaltres ens vam retirar a temps...
Per no acabar així.
Per no acabar igual que la meva mare...
Però aquest és l'argument d'ells dos.
Exacte, perquè s'estan reproduint tots els rols i totes les circumstàncies. Aquesta explotació de l'emocionalitat exagerada, la inconsciència dels privilegis, es nota molt quan fan un viatge a l'Àfrica, acabats de conèixer.
Sí.
Ell la convida a viatjar a l'Àfrica i ella accepta anar-hi, i veureu que és una mica còmic, perquè, a veure, segur que no se'n van a l'Àfrica a fer un interrail, o sigui...
Se'n van a l'Àfrica com a les pel·lícules de Bond.
Exacte.
Saps? Que de cop i volta veus James Bond i la dona, en aquest cas, que va amb ella, que tots són vestits, que dius, no ho treuen tot, això.
Doncs ella fa veure que és una aventura perillosíssima i insòlita.
¿Voy a subirme a un avión para irme al medio de la selva? ¿Qué? ¿Pero qué hago? ¿Y si no nos gustamos? Y estamos atrapados en la selva en una tienda.
Fue un gran salto. Pero creo que en el fondo ella sabía que tenía que hacer eso con él.
Así que llego allí. Es la primera vez que le veo en un mes. Fue incómodo al principio. Ay, madre, nos besamos. Y recuerdo que me dio un sándwich de pollo. Adiós.
Subimos al coche y allá que fuimos. Siempre
és una novel·la de...
És ridícul, és patètic.
Ni la Corintellado ho feia tan malament.
És que són falsos. Després expliquen que quan estaven en la situació més dura de tot el merder de la seva relació, es posen a viure a una cottage, que seria com una mena de cabana, no? Com una caseta de jardí. Sí. Atenció a la caseta de jardí.
La gente creía que vivíamos en un palacio. Era una casita dentro del recinto de palacio.
Palacio de Kensington suena a realeza. Es lógico, se llama palacio. Pero el Nottingham Cottage era muy pequeño.
Los techos están muy inclinados.
Son muy bajos. Los que vivían antes debían de ser bajitos.
Siempre se daba en la cabeza porque es muy alto. Aquí salgo yo con una azada y Enrique barnizando. Fue un capítulo de nuestra vida en el que nadie se habría creído cómo era entre bastidores.
Bé, és patètic
veure que diuen... Quin interès té que xoquen contra el sostre?
Fan veure que vivien en unes condicions infrahumanes quan tu veus les fotografies i està tot dissenyat per interioristes. I dius, a veure, potser no té 500 metres quadrats, però a veure, que és una caseta dins d'un palau, o sigui, al jardí d'un palau, no, no pot ser cap desastre, no? Bé, jo crec que us he donat els arguments
bàsics. Mira que la teníem en cartera, perquè hem estat una mica ocupats a casa, però crec que caurà de la...
No perdeu el temps, no perdeu el temps veient aquesta sèrie. Mireu una cosa o altra que segur que en traieu més profit perquè són patètics.
No, no, posats a mirar, em sembla que em miraré la sèrie de Ruiz Mateos.
El xòfer.
El xòfer de Ruiz Mateos, sí senyor.
Que riure més.
Que segur que rius més. I t'expliquen coses més interessants.
Ara,
perquè
com s'entén aquest èxit d'aquesta sèrie? Perquè ara ha estat l'èxit més visionada aquests darrers mesos.
És morbós, és voler veure allò, tenir la curiositat, el que passa que m'estranya molt que algú hagi pogut suportar els 6 episodis. Entenc que algú miri els primers. Però és que són iguals. És a dir, tot el que t'expliquen està allargassat, els 6 capítols s'assemblen, ja no saps quan queda perquè s'acabi. Ridícul. Ridícul, carrincló i exhibicionista. És com aquest relat d'Instagram que ven només victimisme.
Buit,
superficial i de vendre una emocionalitat impostada.
Doncs ja sabeu el que podeu prescindir, que és d'aquest documental. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
4 minuts i arribaran les 7. Fins demà, adéu-siau.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
RAC 1.
Ja som al Nadal,
Si encara no t'ho ha dit ningú, nosaltres t'ho cantem. A Westfield La Maquinista celebrem el Nadal. Del 2 de desembre al 5 de gener t'esperem amb un grapat d'experiències nadalenques. Pista de patinatge, espectacles en directe, visita el Pare Noel, tallers nadalencs i molt més. No t'ho perdis. Bon Nadal.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva d'Strauss amb obres com el Danubi Blau o la Marxa Radetzky. Els dies 1, 2 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Rigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Iago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Selves, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Vine a la inauguració el proper 30 de desembre i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Els vins i caves de Domenio Wines són productes de celler cooperatiu, fets aquí, amb el llegat d'una història centenària i l'essència de les nostres arrels.
Celebra aquestes festes amb les aromes i sabors de Domenio Wines by Cellers Domenys.
DomenioWines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic segons el decret 24-2013.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Aquestes festes vin al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espai.